Una futbolista que torna de l'Eurocopa després de la polonesa del filial Emilka Simczak. Pere Romeu té ara 10 futbolistes per continuar els entrenaments i seguir la preparació de pretemporada. La resta d'europees s'aniran incorporant progressivament a un Barça que té previstos 3 partits abans de començar la Lliga. La final de la Copa Catalunya el dissabte 16 d'agost, a les 9 del vespre per a l'ADA, i després 2 més a Mèxic el 23 i 25 d'agost a la matinada, primer contra una selecció d'estrelles de la Lliga Mexicana i després contra l'Amèrica.
Molt bé. Parlem del Gamper femení, Marc?
Sí, perquè t'he dit que el Barça té previstos 3 partits i un d'ells no és el Gamper femení. Ara mateix podem explicar al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, segons fonts consultades, el Barça no té previst celebrar aquest Gamper femení per falta de dates. Com dèiem, té un amistós el 16 d'agost, té una gira per Mèxic que comença el 19 d'agost i acaba el 25 d'agost, i el 30-31, aquell cap de setmana, ja començaria la Lliga. Per tant, en aquests moments, el Barça, doncs, que no es planteja fer aquest Gamper femení, que va començar a celebrar el 2021, va celebrar fins l'any passat, fins al 2024, ha celebrat 4 edicions, el Barça les ha guanyat totes, i de fet l'any passat contra el Milan va aconseguir una assistència rècord d'espectadors al Johan Cruyff, que després va batre el Chelsea a les semifinals. Però aquesta festa del Gamper, que s'havia celebrat els 4 anys anteriors, ara mateix no està previst que se celebri.
Sap greu, no, Gemma, que s'hagi iniciat una tradició amb el Gamper femení i aquest any, doncs mira, per problemes de dates no es pugui fer, no?
Bueno, no és tant problema de dates com problema de diners. Sí, o sigui, les gires es fan per aconseguir diners, i és el que hi ha, que no queda temps, no queden dades, però sí, sap greu, perquè és una manera de presentar-se davant de la teva afició i de dir-se hola, bon dia, què tal, a veure què fem aquest any. Però, bueno, és que el Barça necessita diners.
Carlos?
És un tema purament econòmic, no? Perquè veient que tota la gent està reclamant entrades, que només ha entrat la Alexandri, que tens un problema de fair play financer, el que em sorprèn, i òbviament sé que és un problema econòmic, és que no entenc per què no es prepara el Gamper abans que la gira. És a dir, no entenc per què no s'havia deixat programat el dia del Gamper, i arrel d'això tu ja programaves una gira amb els dies que estaves disponibles, perquè pel que dius l'única alternativa és el dia 17, però clar, has tornat el dia abans de la gira, tens 3 dies de diferència amb el primer partit de Lliga. És bastant complicat a nivell de calendari, però em sorprèn que no s'anticipi o que no s'organitzi abans la gira. És que no li trobo molt el sentit.
Els calés, segurament, no? Sí, es guanya més fent una gira que no fent un Gamper. 8:02 minuts, acomiado el Carlos Montfort, que s'ha estrenat avui amb nota al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Repetiràs, Carlos, ja t'ho dic ara.
Merci.
Que no vinguis dilluns, ja t'ho dic ara.
Ja parlarem.
Gràcies bé. a la Gemma Herrero per compartir aquesta tarda de divendres amb nosaltres.
Un plaer.
Ens sentim la setmana que ve. Ens actualitzem. Sergi Molero, què tal? Bona tarda de nou.
Hola de nou.
A veure, teníem a les 7 de la tarda, hauríem el programa amb aquest avís per temps violent pel que fa a les autoritats. De moment, com tenim aquesta situació?
No, de moment la situació està controlada. Com dèiem, hi han hagut alguns enruixats importants i també pedregades, però a hores d'ara no es tenen constància d'informacions que apuntin a danys que siguin de rellevància. Hem de dir també que hi ha en marxa l'operació sortida de les vacances de l'agost i que s'està fent a les carreteres sense problemes importants. Sí que hi ha circulació, especialment a l'AP7, però com diem, tot està anant de moment força bé. També AENA assegura que l'operació sortida s'està fent sense incidències destacables als aeroports catalans. El Prat avui és un dels dies de més moviment, i entre ahir i diumenge s'hi han programat més de 4.000 vols. De la resta de l'actualitat, destaquem que Donald Trump ha ordenat mobilitzar 2 submarins nuclears dels Estats Units perquè se situïn en regions prop de Rússia, després d'una escalada verbal que ha mantingut amb l'expresident Dmitri Medvedev. L'exmandatari rus havia dit que l'ultimàtum de Trump a Rússia i l'amenaça de sancions, si no arriba a un acord amb Ucraïna, pot portar a una confrontació que sigui directa entre Washington i Moscou. D'altra banda, els mercats financers europeus han tancat amb pèrdues per la decisió de Donald Trump d'ajornar una setmana l'entrada en vigor dels nous aranzels i la incertesa que això genera. La borsa de París ha perdut un 2,9% i la de Londres un 0,70%. L'IBEX 35 espanyol cau un 1,88% amb un forecàstic al sector bancari. I també us explicarem al Catalunya Vespre que ha mort la directora i actriu teatral Glòria Ronyoni als 81 anys. Va ser membre fundadora del Joglars, on va treballar com a mim i també com a actriu. També va ser ajudant de direcció del Joglars des d'abans que es fundés la companyia professional l'any 1967.
Molt bé, Sergi. Sergi, i diràs, per què no m'has fet cap pregunta avui?
Doncs
perquè la linkarem amb un contingut que ve després. Ara, després de la publicitat, entrevistarem Àlex Mumbrú, mite del bàsquet català. I et vull preguntar, amb Sergi, que tu, a banda del futbol, també t'agrada el bàsquet, m'ho dius sempre.
Controlo.
També controles molt.
Vaig més enllà, controlo.
Controles. Tu que has viscut a Anglaterra molts anys,
sí.
Com pot ser que Anglaterra, que és un país que, escolta, bona selecció de futbol, bona selecció de rugby, el cricket, el polo, com pot ser que Anglaterra en bàsquet no tingui una bona selecció?
Doncs perquè estem centrats en el futbol. El futbol té el seu origen allà, sí. I futbol is coming home.
És veritat, ho va dir l'altre dia quan van guanyar l'Eurocopa femenina. Oi que
i
sí?
Hauries de veure, i això també ara ho dic seriosament, bueno, hauries de veure si és que no ho has vist ja,
sí.
La passió pel cricket, que el només cricket. És una cosa que entens quan hi ets allà. I jo la primera vegada que vaig veure l'atenció mediàtica al cricket vaig dir, doncs això s'ha de seguir. També,
doncs
perquè
mira,
hi ha molts jugadors que són autèntiques estrelles i sobretot també dels antics territoris colonials del Regne Unit.
Que no et convoquem algun dia per narrar un partit de cricket?
Narrar no podria, ja t'ho dic ara. Això ja no puc simular que controlo el cricket també. No.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
6 minuts, fem una petita pausa i el que dèiem, parlem amb Àlex Mumbrú, mite del bàsquet català. I després també parlarem del Balonmano Granollers, que avui ha tingut el Media Day i ha tingut doncs l'amabilitat de fer parlar els jugadors i les jugadores. Abans, però, el pop-up.
Pop-up vespre.
A veure, Joan Fitó, què hem fet fins ara al Tot Costa, que poden recuperar els oients d'aquí a poca estona a l'app i al web de l'emissora?
Hem fet moltíssimes coses, la més rellevant, la més important, hem pogut sentir un dels capitans i pesos pesats de la primera plantilla del Barça, Rafinha, amb el Roger Arbusà, des de la gira asiàtica, un Rafinha que ha tocat tots els pals, ha parlat de la capitania de Ter Stegen, dona suport Rafinha a Ter Stegen, ha parlat de la vida extraesportiva de Lamine Yamal, també suport per Lamine Yamal, diu Rafinha que pot fer el que vulgui fora del camp mentre això no influeixi el seu rendiment al camp. Tot això ho teniu ja, els fragments més importants, al Twitter del Tot Costa, i també hem repassat, ens ha explicat el Roger, una història, la de l'Acuixí,
Que
també la podeu rescatar a l'Instagram del Tot Costa, @totcosta, que ha aconseguit l'Arbusà, doncs, un autògraf, fer feliç a una cambrera cuinera d'un restaurant.
Això li dones al Dani de la Orden i et fa una pel·lícula romàntica catalana. Que ho peta els Gaudí. Va, 2 minuts de publicitat i de seguida marxem cap a Alemanya per parlar amb el seleccionador alemany de bàsquet. És català, es diu Àlex i de cognom Mumbrú.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
Faltas en el aire!
T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
Glòria, glòria.
Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
Us he de donar una mala notícia. L'Amparo s'ha mort.
Qui?
Aquella dona us va educar. El mínim que podeu fer és acomiadar-la com es mereix.
L'Amparito volia ser enterrada al panteó familiar.
What the fuck? No enterrarem la minyona amb la família, punt.
I si la incapacitem?
És morta. L'Amparito era una més de la família.
L'Amparito estava boja de collons!
El favor és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Escoltar, gaudir i aprendre amb els programes temàtics del cap de setmana de Catalunya Ràdio. L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Un programa que parla de nens sense nens.
A No cal anar a Suïssa, amb Gerard López, viatgem i descobrim patrimoni sense sortir de casa.
Hi ha ganes de fer una caminada inoblidable?
Juguem en família a Gomets, amb Mariola Dinarès.
El podcast per jugar al cotxe en família.
Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés.
Les coses del menjar des de totes les perspectives.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Passem pàgina als estereotips.
Solidaris, amb Mercè Folch.
Els solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
La ràdio com a espai per difondre literatura.
Descobreix els programes temàtics de Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Costa, amb Sergi Camps.
Tinc quatre marques al dit de tots els dies que el temps no em va deixar ser aquí. Aquí. Dels teus cabells que...
8 i 10 minuts, a dos quarts de nou acabem el Tot Costa, li passarem el relleu de l'antena Catalunya Ràdio, Catalunya Vespre del Sergi Molero. Abans, però, tenim temps per parlar, per exemple, de bàsquet, perquè aquest mes d'agost es disputa l'Eurobàsquet, concretament comença el dia 27, i aquests dies les seleccions es troben fent els partits de preparació. Sense anar més lluny, Espanya ve la setmana que ve a Badalona per jugar-hi un partit contra França, però avui volem parlar amb l'únic entrenador català d'aquest Eurobàsquet, el seleccionador d'Alemanya, Àlex Mumbrú, una alemanya per ser campió del món el 2023. Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets seleccionador alemany des de fa més o menys un any, després de passar pel Bilbao i el València. Ja t'has empapat de la cultura alemanya, Àlex?
Bueno, no queda amb un altre, no? O sigui, al final, pues sí, al final estàs amb la selecció, estàs a Alemanya, estàs fent molts viatges, és veritat que he estat viatjant molt per tot arreu, inclús als Estats Units, passat una temporada llarga per estar allà amb els jugadors de NBA, però bueno, i ara una miqueta pues, preparant l'europeu.
Parles alemany, ni que sigui una mica?
Bueno, poquet, molt poquet, o sigui, molt poquet, vull dir, les quatre coses necessàries, no? Al final, quasi ho fem tot en anglès i al final, pues, ja... Amb així ja ens en sortim.
Alemanya campiona del món el 2023, quarta als Jocs de París, tot plegat amb Gordon Herbert a la banqueta. Aquesta és la primera gran cita, la de l'Eurobàsquet amb tu a la banqueta. Com hi arribeu? I sobretot, Àlex, si ja t'has pogut fer teu el projecte.
Bueno, el meu encara no, perquè portem pocs dies entrenant, només hem tingut el moment de les finestres, però hi havia molts jugadors diferents, bé, no estaven als NBA i alguns de l'Eurolliga tampoc van estar a la primera finestra. Però bueno, arribem en un moment bé. És cert que per culpa de les lesions, pues, a la posició 5 pues, es faltaven jugadors importants, com l'Isaiah Hansenstein, com el Luke Paul, com el Mo Wagner. No? Veníem just per lesió pues, a aquesta posició una miqueta... Pues, la teníem ben coberta, però amb les lesions de tots pues, ha sigut una miqueta complicat poder-los tindre, però bueno, intentarem pues, preparar-nos bé per fer un bon europeu.
Alemanya és una selecció amb alguns NBA, Franz Wagner, Dennis Schroeder, Tristan da Silva... Tots hi seran? Estan tots dins del vaixell?
Sí, tots aquests sí. Dic, els que falten són els cincs, no? els grans, no? que bueno, per una cosa per l'altra, el Mou es va lesionar el gener, l'últim partit quasi de playoff, abans de guanyar l'anell, es van lesionar una miqueta amb l'Aquiles al Isaia, l'Uporti es va lesionar també, bueno, llavors són els únics tres que ocupen la mateixa posició i no hi seran.
No sé si veus Alemanya com a favorita per aquesta competició, suposo que sí. Altres seleccions que puguin competir per guanyar-la, Grècia, Sèrbia, Eslovènia, potser, alguna més?
Sèrbia, França, Eslovènia amb Luka Doncic, Espanya jo crec que també té molt bon equip, sempre sembla que portant des del 2005 sempre estan a semifinals, no? Amb la qual s'ha comptat tots, no?
He llegit, Àlex, que la Federació Alemanya paga el mateix als jugadors i entrenadors que les jugadores i el seu staff tècnic. Això és correcte?
Bueno, van arribar a acord, ells arriben a acords cada 4 anys, diguéssim, com si fos anys olímpics, per decidir com volen fer una miqueta tot, i al final es va arribar a un acord en els que els jugadors van apretar, i també les jugadores, i van arribar a un acord en el que tothom que guanyaria el mateix. Sí.
Això ho veus bé, tu?
Uau, jo trobo perfecte. Jo crec que al final tothom competeix per la selecció, tothom competeix pel seu... una miqueta pel país, no? I jo ho trobo... Vamos, més que perfecte.
Va jugar Àlex a la penya durant molts anys i en els últims dies el nom de moda Badalona és el de Ricky Rubio. Torna per un any. Tu creus que això anirà bé?
Bueno, jo crec que l'important és que ell tingui ganes de jugar, les té, vol tornar a casa, vol tornar a Badalona, vol tornar a sentir-se feliç. Jo crec que tota la penya estarà volcada amb ell, l'afició. Llavors, bueno, pues és maco, pues sempre a trobar que els amics es tornen a trobar, que es tornen a sentir-se bé, i jo crec que això és una miqueta més l'important, no?
I l'última, Àlex, el Manresa ha fet oficial avui mateix el fitxatge de l'alemany Olinde, ha estat internacional. És un bon fitxatge?
Sí, és un bon fitxatge. Has portat molts anys a l'Alba, ha estat jugant eurofísic, que tira bé, que ha millorat molt el tiro en els últims anys i que segur que farà un molt bon paper Manresa. Crec que és un gran fitxatge.
Molt bé, doncs Àlex Mumbrú, seleccionador de la selecció alemanya de bàsquet, gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest Eurobàsquet que comença d'aquí a poques setmanes.
Molt bé, a vosaltres, una abraçada.
I I jo també t'estimo, Salva Pou. A veure, Pitó, més bàsquet. Tenim una bona notícia a Badalona, perquè, sí, escolta, sembla que un dels cracs... No, sembla no, és oficial que un dels cracs es queda.
Sí, i ha costat que es quedés. Estem parlant, evidentment, de Sam Dekker, una temporada més a Badalona. Vídeo a les xarxes socials del club amb el seu fill, el Wolfie, i la seva dona.
Hi, Penny fans, it's Sam Dekker out here on the beach relaxing in the last couple weeks. He wants to say something quickly.
Yeah, come back, one more year.
Dekker fent un vídeo en principi de comiat, fins que al final d'aquest vídeo apareix el seu fill, el Wolfie, i diu, we are come back, one more year. I sembla una tonteria, això de que apareixin el fill i la dona, però és clau per entendre la continuïtat de Dekker a Badalona. Per què? Perquè Sam Dekker ha tingut ofertes molt importants, econòmicament parlant, per marxar de Badalona, per anar a jugar a països on poden pagar bastant millor del que cobrarà a Badalona, però ha decidit quedar-se prioritzant la seva família. De fet, podem explicar xifres de Dekker. Cobrava a London Lions, li preguntaves abans al Sergi Molero, sí, el bàsquet, doncs mira, Sam Dekker jugava a Gran Bretanya, cobrava 1 milió d'euros brut.
Caram, Déu-n'hi-do.
Bon contracte de Dekker. A la penya en cobrarà menys de 500.000 bruts. Per tant, es redueix considerablement el sou Sam Dekker, fa un esforç econòmic important i, amb 31 anys i diners fets, bons contractes, doncs ha prioritzat quedar-se a Barcelona, en gran part, Sergi, per pressió familiar. Dekker, aquesta temporada, que de fet és pressió familiar, nivell que és a punt de ser pare per segona vegada, per tant, doncs era important per la família quedar-se. Aquesta temporada, Sam Dekker ha jugat 27 partits amb la penya, va arribar a mitja temporada, 12,5 punts i 4 rebots a la Lliga CB, millors números a l'Eurocup, on ha jugat menys partits, 10, i ha fet 15 punts i 5 rebots. Serà clau a Badalona, però és que el 5 de la penya comença a fer goig, perquè amb l'arribada de Ricky Rubio,
sí, sí,
amb la renovació de Dekker, Tomic, que es queda, i Cameron Hunt, alerta, que arriba de Manresa i és un molt bon jugador, són noms que fan il·lusionar a Badalona. Queda un jugador per arribar, un 3-4 que ha d'arribar, però en principi plantilla pràcticament tancada a la penya.
Doncs fins aquí al bàsquet, obrim la carpeta de l'embol. Dos minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. Avui hi ha hagut el Media Day al Granollers, el Balomano Granollers. Han estat les presentacions de les temporades dels equips femení i masculí. El femení aquesta tarda hi ha, doncs, notícia, no? El retorn de Martina Capdevila. La capitana havia de marxar al Merinyac francès. Estava tot signat i anunciat, però finalment l'acord s'ha trencat i jugarà un any més a l'equip de Robert Cuesta. Per què? Doncs la Martina ho explica en aquesta conversa amb l'Anna Martínez.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé, contenta d'estar aquí.
La temporada passada anunciaves que marxaves del Merinyac francès i va haver un comiat especial amb tota la família, és a dir, semblava que era definitiu. Ara tornes a ser a casa. Què ha passat?
Bé, vaig tenir un petit problema per un tema de patrocinador amb l'equip on havia firmat i a la Lliga Francesa, si no compleixes pressupost, et baixen 3 categories i des d'aquell moment, doncs, a mi ja no m'interessava estar allà i la primera opció sempre era tornar a casa, perquè al final el projecte que s'havia construït també em motivava molt i la veritat és que molt contenta i amb ganes d'afrontar aquesta temporada.
Entenc que el Granollers, això com se n'assabenta? És el Granollers que contacta amb tu després de saber això o tu truques al Granollers?
Quan va passar això, al final, ja no només per la intenció de tornar aquí, sinó perquè sempre ha sigut una persona que m'ha vist des de petita i que m'ha ajudat en molts temes. Jo vaig trucar al Robert, però ja per un tema de, ostres, mira què m'ha passat, necessito ara mateix algú al meu costat i la veritat és que s'ha portat molt bé amb mi i li haig d'agrair molt, i també al club, i sí, aquesta va ser la forma.
Tenint en compte que la temporada passada va ser la màxima golejadora de la Lliga, què esperes aconseguir aquesta temporada? Perquè vas fer 187 gols, esperes superar-los?
La veritat és que individualment no em plantejo res. Al final de la temporada passada tampoc m'ho esperava i no vaig començar tampoc amb cap meta, així que ajudar al màxim a l'equip i si arriba, arriba, i si no també seré contenta si al final els èxits en equip arriben.
Aquesta temporada hi ha hagut molts relleus al vestuari, diversos jugadors han marxat i també n'han vingut com tu, has tornat. És a dir, es podria dir que està venint un canvi de cicle en aquest equip. Com ho valores tot això?
Doncs sí, la veritat és que tenim un equip bastant nou, però també amb dues incorporacions com la Judit i la Mireia, que ja havien jugat aquí, per tant que coneixen el sistema a la perfecció i que ja saben de què va la cosa, i al final entre totes jo crec que aconseguirem que les noves sàpiguen el que és jugar en aquest club, la responsabilitat que comporta, i crec que tenim una molt bona plantilla per aconseguir coses molt xules.
Es podria dir que podries fer una mica de tutora, no?, a la gent nova que arriba.
Sí, es podia dir jo, la Pol o la Mera, com deia la Judit i la Mireia, que també arriben, al final això és cosa nostra, ens ho coneixem des de fa molts anys i serà, els hi serà fàcil, segur.
En aquestes noves incorporacions hi ha Judit Bizuete, exjugadora del club i referent. Què en penses del seu fitxatge i què n'esperes?
Doncs oi, és que quan vaig saber que marxava i que tornava la Bizu, em va saber molt de greu perquè vaig compartir amb ella ja vestidor i juntes ens enteníem molt bé jugant i ara que finalment estic aquí, doncs amb moltes ganes de tornar a fer de les nostres i d'entendre'ns com ho fèiem abans o més.
Doncs moltes gràcies.
Doncs la Martina Capdevila, un any més al Pavelló Olímpic de Granollers. Això pel que fa a l'equip femení, Fito, perquè avui també s'ha presentat el Granollers masculí, on hi destaca un nom.
El d'Antonio García, llegenda del Granollers, de fet, llegenda de l'handbol català, un Antonio García, que es va retirar la temporada passada i que aquest any comença la seva etapa com a ajudant d'Antonio Rama.
De moment no m'he fet del tot a la idea, perquè el meu dia a dia ha estat com fins ara sempre, no? Les vacances, acabar la temporada, vacances, i ara tornar a començar, no? Avui potser com és el primer dia, sí que és una mica més diferent, és el primer dia d'escola, quasi bé, però bé, amb ganes, amb il·lusió, perquè, bueno, hi ha reptes molt, molt bonics per davant i això és el que em motiva a aquest dia a dia, que encara que sigui diferent, avui, com a primer dia, pues, és il·lusionant.
Llista inacabable d'equips on ha jugat Antonio García com a jugador, Ademar, Paris Saint-Germain, Pixéguet, el Colding, el Barça, el Bucarest, el Nantes i el Granollers, evidentment, en tres etapes, l'última des del 2020, on s'hi ha retirat, a més, or mundial el 2013 i bronze olímpica el 2021. Només que la carrera d'Antonio García com a entrenador s'apropi una miqueta a la de jugador, serà fantàstic i molts èxits pel Granollers.
El campionat d'Espanya d'atletisme, que ha començat avui a Tarragona, el català Pol Magrat s'ha proclamat campió als 10 quilòmetres marxa. 38 minuts i 48 segons és la marca que ha fet i li ha servit per superar el rècord de Catalunya 18 anys després, un rècord que tenia Valentí Massana, el mític Valentí Massana, el 2007, amb 39 minuts i 31 segons. La marca del Pol és el tercer millor temps també, el tercer millor temps de sempre a nivell espanyol. Pol Magrat, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt content, no, d'haver aconseguit el campionat, d'haver aconseguit aquesta marca i amb moltíssimes ganes del que ve, del Mundial.
Has fet un rècord, has passat per davant d'un mite com Valentí Massana, eh?
Sí, és tot, no sé, és tot un honor poder aconseguir aquest rècord d'un ídol, no, d'un referent com el Valentí Massana, que és, bueno, és de Viladecans, jo soc de Gavà, és veí, és tot un privilegi.
Si no m'equivoco, és el teu primer campionat d'Espanya als 23 anys, una prova força dominada, de fet, a la meitat ja anaves líder, juntament amb Diego García, però t'has acabat distanciant per guanyar còmodament. Has anat, podríem dir, a Pol, de menys a més?
Sí, ha sigut això. Els primers 5 quilòmetres hem anat com 6 o 7 marxadors en un grup, un ritme constant però no molt alt, i jo he vist que anava amb molta força, que volia, doncs, fer aquest rècord, que em notava, doncs, que podia fer una gran marca, i l'últim 5.000, doncs, jo he canviat una miqueta el ritme i m'he anat només amb el Diego, fins que, bueno, he pogut distanciar-me miqueta en miqueta del Diego i he pogut guanyar.
Aquest èxit, Pol, arriba 2 mesos i mig després del campionat europeu de marxa, on va ser hora la prova individual dels 20 quilòmetres, en aquest cas, i també ho va ser a la prova per equips, de la mateixa distància. Estàs en un gran moment.
Sí, està... Bueno, és difícil, no?, que no n'hi ha... Hi ha molt darrere d'aquest, no, de guanyar l'europeu i de guanyar aquest campionat, no, molts entrenaments, però està funcionant, sí, i estic molt content, molt il·lusionat, no, de que tot ens està venint de cara, no, que crec que l'objectiu és aquest Mundial del setembre a Tòquio, i bueno, a veure si aquest l'últim mes ho podem seguir afinant, seguint entrenant, i a veure si podem aconseguir, doncs, un objectiu molt clar, que és fer-ho, no, el millor possible, un top 8, fins i tot unes medalles, per què no? Però, bueno, això ja es veurà.
Aquest Mundial del 13 al 21 de setembre, i suposo que l'objectiu també són els Jocs Olímpics, la gran prova de l'atletisme a nivell mundial. A París, als 20 quilòmetres marxa, vas quedar 17è. Suposo que els propers Jocs Olímpics són el teu gran objectiu a curt-mitjà termini, no?
Sí, bueno, els Jocs Olímpics, això és el som, no?, de cada atleta. Jo vaig estar a París, no va sortir com jo m'havia imaginat, no, participar en uns Jocs Olímpics, així que sí que el meu, no, torno a tenir aquest somni de tornar als Jocs, a Los Angeles, i poder fer-ho el millor possible i poder treure'm aquesta espineta que tinc clavada I bueno, això seria sí que un somni, no?, de fer-ho molt bé allà a Los Angeles.
Ara et faré la típica pregunta que deu fer ràbia als atletes, perquè et faré triar. On et sents més còmode, els 10 quilòmetres marxa o els 20 quilòmetres marxa?
Bueno, jo el 20. El 20 és la prova olímpica, així que jo el 20 és la meva prova, és on m'agrada molt més, perquè són 80 minuts d'angoixa, però m'agrada molt i crec que tinc millors marques al 20 que no al 10.
Per tancar l'entrevista, l'última, Pol, ens diuen que això de la ràdio no et ve de nou perquè ens han dit que tens relació amb el company de la Cope, amb el Juan Arias.
Sí, som família, sí, som família i no, guai, no?, tenir família ja a la Cope.
T'ha demanat alguna cosa o tu li has demanat amb ell alguna cosa que parli bé de tu? Li has demanat o què?
Bueno, a veure, no, que ell parli el que vulgui, no, el que ell pensi, però sí, no sé, som família, així que, no, sempre ens defendem, no, amb la, si sóc a la família, però no, és un molt bon tio.
Molt bé, doncs, Pol Magrat, campió als 10 quilòmetres marxa al Campionat d'Espanya d'atletisme que ha començat avui a Tarragona. Gràcies per atendre'ns i molta, molta sort en el futur.
A tu, moltíssimes gràcies.
Cinc minuts i rematem el Tot Costa. El Mundial de Natació de Singapur, Fitó Carles Coll ha acabat setè en la final dels 200 metres braça.
Ha començat molt fort, primer en el pas pel 50 i també pel 100, fins i tot per sota del rècord del món, però Coll ha quedat exhaust en les dues últimes piscines, on s'ha vist superat i ha acabat amb un temps de 2:09:44, amb què ha signat la seva segona millor marca personal.
Doncs bueno, al final estic content de la manera que vaig nedar a les semifinals. Crec que a la final, doncs, hi han coses que es poden polir. Sí que els primers 100 he passat bastant relaxat per sota el rècord del món, però han passat coses dintre la carrera que passen i m'han desconcentrat i no he sabut com mantenir la calma i seguir concentrat en el ritme de la meva braçada.
Un Carles Coll, ara el sentirem ambiciós de cara al futur.
Jo crec que dintre d'uns anys, quan sigui encara molt millor de forma i estigui en un estat de forma molt més bo, doncs sí que podré donar la talla i poder competir per guanyar mundials i Jocs Olímpics.
Un nou dia en la natació, ens han batut rècords. Joan, avui la protagonista és la nord-americana Kate Douglas,
que ha guanyat l'or en la prova dels 200 metres braça i ha establert un nou rècord del campionat amb 2 minuts 18 segons i 50 centèsimes. També ha fet rècord d'Europa l'hongarès Hubert Koch amb 1 minut 53 segons i 19 centèsimes, en aquest cas en la prova dels 200 metres esquena. Per cert, aquesta matinada Katie Ledecky ha fet el millor temps dels 800 metres femenins i demà tornarà a ser favorita en la final.
Gràcies, Fito! I avui s'ha sabut que el Lleida Club de Futbol i l'Atlètic Lleida han arribat a un acord per l'ús compartit del camp d'esports a partir de la temporada 25-26, Marc.
Un acord que satisfà les necessitats actuals dels dos clubs, segons un comunicat del Lleida Club de Futbol, que també ha volgut remarcar que seran ells els que tindran l'ús preferencial del camp d'esports. Per la seva banda, aquesta satisfacció també l'ha expressat el vicepresident de l'Atlètic Lleida, Néstor Gutiérrez, en roda de premsa aquesta tarda.
Podem dir que estem satisfets, que dins dels acords de l'entrar dins del camp d'esports, evidentment, hi ha un cost per part de l'Atlètic Lleida que té que assumir, que assumim perfectament, i després sí que s'ha arribat a un acord, una compensació econòmica, que per nosaltres ens sembla bona per nosaltres i bo pel Lleida, perquè ajudarà el Lleida en un moment com el que té actualment.
Aquest acord també significa que Lleida, Atlètic Lleida i l'AEM, de la segona divisió femenina, compartiran el camp d'esports i Gutiérrez ja ha avisat que amb l'AEM hi haurà coincidència en algunes dates, no així amb el Lleida Club de Futbol.
Gràcies, Marc. Un minut i acabarem el Tot Costa d'avui divendres, dia 1 d'agost del 25. Ens hi tornem a posar dilluns a les 7 amb un nou Tot Costa d'estiu. La ressaca del partit del Barça contra el Daegu. A la 1 del migdia, Daegu-Barça alerta. El fem per Catalunya Ràdio, per l'antena digital. A la 1, Daegu-Barça, a l'app i al web de l'emissora. A les 7, a la tarda, a l'antena principal, a l'FM, en parlarem, en farem l'anàlisi d'aquest últim partit de la gira asiàtica del Barça. Nosaltres ho deixarem aquí, passarem l'antena de Catalunya Ràdio, la Catalunya Ràdio, Catalunya Vespre del Sergi Molero. Encara, però, tenim temps d'agrair la feina a la gent que ha fet possible aquest Tot Costa d'avui. A la redacció, el Joan Fito, el Marc Andrés, Alfons Gorina i l'Anna Martínez. A la producció, el Nil Via. El muntatge musical, el Salva Pou. Al control central, la Júlia Aparicio. I també agrair als companys de realització d'Esport 3. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu, per cert, que podeu trobar a l'app i al web de l'emissora ara mateix l'entrevista a Rafinha. Ens ha deixat titulars, com que Ter Stegen ha de ser capità o que ell està convençut que pot superar els seus números de la temporada passada. A veure, Paco Flores, dia 1 d'agost, i nosaltres aquí treballant. Com ho veus?
Esto es lo que hay.